Bon dia, avui és dissabte 1 d'abril, encetem el mes i aquesta setmana la importància o el protagonisme se l'emporta la lectura i és que Montblanc des d'avui s'està celebrant la Vila del Llibre 2017 i avui a l'Espluga també engeguem els actes commemoratius del centenari del mossèn Ramon Muntanyola. Per tant, des d'avui, la literatura és el clau de setmana.
Clau de setmana amb Gerard Bosch.
Què tal, com estan? Benvinguts una setmana més al Clau de Setmana, al magazín on hi cap tot a l'Espluga FM Ràdio, els dissabtes de 12 a 1 al 107.4 i esplugafmradio.cat. Serà una hora de continguts de totalment variats on no només ens quedarem a l'Espluga, sinó que també marxarem fins a Montblanc. Ara us ho comentem, però abans el que podem fer és recordar-vos que aquí a l'Espluga FM Ràdio comença la programació de cap de setmana amb aquest programa, però també amb els serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio al punt de la una del matí. Us farem costat aquí a l'Espluga FM Ràdio quan passen ja 7 minuts de les 12 del matí en un cap de setmana una mica boig on la pluja també ens ha despistat, ens ha marcat una mica, podríem dir, la marxa d'aquest cap de setmana i ho veuríeu en aquests estudis de l'Espluga FM Ràdio. La setmana passada va ser la neu, aquesta setmana la pluja, però nosaltres intentarem que totes aquestes inclemències meteorològiques les puguem fer passar doncs de la millor manera escoltant l'Espluga FM Ràdio. Us saludem a aquesta hora i us agraïm la companyia. Ens escolteu des d'on ens escolteu. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió poder estar una setmana més al vostre costat. Per tant, comencem aquí aquest clau de setmana que ens portarà fins la una del matí a l'Espluga FM Ràdio. I ara, si us sembla, repassem continguts. En el programa d'avui marxarem fins a Montblanc per connectar amb Ràdio Montblanc i és que des d'aquest matí s'està celebrant aquesta edició de la Vila del Llibre que acull Montblanc amb moltíssims escriptors convidats, artistes de tota mena que porten la literatura avui en la primera plana de l'actualitat. Però també parlarem amb els productors del millor licor d'Espanya i és que estan aquí al costat a Vimbodí i avui els tindrem als nostres estudis. També parlarem de mossèn Ramon Muntanyola perquè, com dèiem a l'Espluga aquesta setmana i també a tot el Camp de Tarragona comencen els actes commemoratius al centenari d'aquest sacerdot i poeta espluguí, doncs que durant tot aquest any tindrà en homenatge moltíssims actes culturals i també doncs, literaris arreu del territori. En parlarem avui aquí a l'Espluga FM Ràdio, com també parlarem d'una de les entitats que destaquem cada setmana. Serà en l'espai Som el que fem a partir de 3 quarts de 12 de 1, volíem dir, del matí. I el que fem ràpidament abans de marxar a Montblanc és repassar el concurs que tenim avui. Melanie, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui què hem de fer per participar?
Doncs, com ja sabeu, aquest espai és perquè tots vosaltres digueu la vostra. I, com sempre, per poder participar heu de trucar al telèfon de la ràdio, al 977-870076, o participar per les xarxes socials, és a dir, la nostra publicació de Facebook.
Què ens han de respondre avui?
Avui ens han de respondre, amb motiu de tot això que parlàvem abans, de quin personatge espluguí es celebra el centenari del seu naixement i si ens en podeu parlar una mica, què en coneixeu, què en sabeu.
Doncs tot això al Facebook, i avui en joc aquest el millor licor d'Espanya que sortegem si participeu al sorteig. Connectem ja amb Ràdio Montblanc. Josep Ardila, bon dia.
I a les 10 del matí arrencant aquesta edició de la Viva del Llibre. Recordeu, la tercera de Catalunya va començar a Bellprat, després a Cervera, i ara ha arribat aquí a la Viva Medieval de Montblanc. Com dèiem, a les 10 del matí, la montblanquina Carme Martí ha estat l'encarregada d'apadrinar aquesta edició de la Viva del Llibre de Montblanc. S'ha fet en un acte a la sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc, i han començat ja les primeres de les taules rodones, de les conferències i de les activitats que s'estan fent al llarg de tot el matí aquí a Montblanc. Per exemple, just davant d'on estem nosaltres, estem situats a la plaça Poblet i Teixidor, en aquest estudi mòbil de Ràdio Montblanc. Just al davant, a Cal Castellví, s'ha fet la primera d'aquestes conferències, moderada pel montblanquí Eduard Contijoc, i també hi havia en Víctor Amela i a la Cristina Campos. El Víctor Amela passarà en una estona, també per aquí per Ràdio Montblanc, i la Cristina Campos l'hem tingut també aquí parlant de la seva darrera novel·la. I durant tot el dia, pels carrers i places de Montblanc, llibres, editorials, a la plaça Nova de Sant Miquel, a la plaça Poblet i Teixidor, a la plaça Major, i també moltes activitats, moltíssimes activitats per conèixer no només llibres, sinó els oficis del llibre. És que si us acosteu a Montblanc, veureu diverses parades de gent que es dedica als oficis del llibre, gent que estampa llibres, gent que els enquaderna, i per tant són tots aquells oficis importants i relacionats amb la literatura i amb els llibres. I durant tot el dia, conferències, teatre o vespre, una jam d'escriptura a la nit a l'església de Sant Francesc, o també una marató de poesia que podeu seguir, podeu escoltar a la plaça de Sant Miquel. Tot plegat al llarg de tot el dia i durant tot el cap de setmana aquí a la Viva Medieval de Montblanc, a la Viva del Llibre de Catalunya.
Doncs bé, aquí al programa Enganxats a l'Antena, avui tenim tota una llau d'escriptors, i la primera que passarà avui a entrevistar és la Teresa Costa Gramunt. Molt bon dia, Teresa.
Bon dia.
Tenim amb nosaltres el Pau. Pau, què ens pots dir sobre la Teresa?
Molt bon dia, una mica de biografia per introduir la nostra entrevistada. La Teresa viu a Vilanova i la Geltrú i és de formació humanista, psicologia i grafologia, italià i cultures orientals. És graduada en disseny gràfic i a partir del 1977 es va especialitzar en el disseny d'exlibris. Com a escriptora ha publicat des de 1991 al voltant de 30 llibres entre assaig, narracions, poemes i prosa poètica, entre els quals destaquen Llibre d'Unai, la porta Índia, Addicte a la bellesa, Nubiluni a Washington, Estampes a Cuba, Llibre de l'amic, La crisàlida, L'ull de Poliferm, La memòria dels jardins, Anno Domini, Cinc visions, Com un despertador de la memòria i L'escala.
David? Doncs bé, Teresa, un cop més, benvinguda a Ràdio Montblanc.
Molt Teresa. Contenta d'estar aquí.
Què et sembla aquesta Vila del Llibre?
Doncs que les fires del llibre crec que són bastant necessàries, en el sentit de que s'hi apleguen editorials, diguem-ne, petites i mitjanes, que tenen l'ocasió, diguem-ne, de fer-se visibles, i alhora els autors i autores que hi publiquem, doncs també tenim l'oportunitat de fer-nos visibles i de poder, doncs, fer, com ara avui, doncs, que farem una conferència aquí a Call Castellví a la una del migdia, i penso, doncs, que serà molt interessant perquè ens trobem amb el nostre públic. Els escriptors i les escriptores som persones, doncs, que treballem en solitari, i el problema que tenim és que tenim el contacte, diguem-ne, molt restringit amb els lectors, i aquesta és una bona oportunitat per poder-hi parlar.
Teresa, enguany es presenta un nou llibre, El carnaval i les seves figures. Què hi podem llegir en aquest llibre?
A veure, aquest llibre, diguem-ne, és fruit de l'escriptura d'uns articles que jo publico al diari de Vilanova. Els he anat recollint durant bastants anys, i aleshores, bueno, ja sabeu que els articles passa això, que queden dispersos, i aleshores la idea és recollir-los en un sol volum i donar, diguem-ne, la idea no només del carnaval de Vilanova, que ja sabeu que és un carnaval important, o el carnaval de Sitges, que també ho és, sinó del fet mateix del carnaval. I aleshores parlo d'altres carnavals, diguem-ne, carnavals molt coneguts, com poden ser el carnaval, diguem-ne, de Venècia, o el carnaval de Nice, que són molt més coneguts, sinó també altres carnavals que no són tan coneguts, com per exemple, doncs, els carnavals de muntanya, que doncs, bé, no s'han conservat, diguem-ne, amb les seves formes més primitives, i aquest llibre el que té doncs, és una mica això, una panoràmica sobre el fet del carnaval, perquè o sigui, el carnaval que està, diguem-ne, relacionat amb el calendari diguem-ne religiós, i com ara en aquests moments pràcticament ha sortit del calendari religiós i s'ha convertit en una festa absolutament profana i cada vegada doncs més plorida.
Ens has dit que el Carnaval de Vilanova és un dels més importants de Catalunya?
Bé, dels més importants no, però potser dels més coneguts. Aleshores té la seva peculiaritat amb les comparses, la batalla dels caramels, etc. I aleshores doncs bé, no val la pena que la gent ho conegui una mica fora, diguem-ne, de la vila, i penso que aquesta vegada doncs el fet que el llibre s'acompanyi amb unes il·lustracions fetes per la meva amiga Adelaida Murillo doncs tingui una mica més d'interès des del punt de vista també visual.
Podríem dir que a Vilanova el carnaval es viu molt.
Sí. Sí.
Per qui no ho sàpiga, la Teresa Costa Gramunt, a banda d'escriptora, és dissenyadora d'exilibris. Per qui no ho conegui, què vol dir això?
Ah, ui, això és una cosa que sempre m'ho pregunten, eh? És curiós perquè, diguem-ne, jo mateixa que vaig passar per una escola d'arts i oficis, doncs els exlibris els vaig conèixer no pas a través de l'escola, sinó a través, diguem-ne, de la meva dèria per llegir, i una vegada doncs vaig entrar en una biblioteca particular d'una família que tenien molts llibres, i en el moment en què obro el llibre doncs em trobo amb un exlibris, i jo mateixa vaig fer la pregunta que m'acabes de fer tu ara, què és això, no? I aleshores doncs m'ho van dir de seguida, em van dir, bé, doncs aquesta és una marca de possessió dels llibres, en la qual doncs hi ha la paraula exlibris, que vol dir dels llibres de, és a dir, és una marca de biblioteca. Aleshores, els llibres d'una biblioteca determinada, si és una biblioteca particular, però també les biblioteques públiques, porten aquest segell, aquesta marca, que una mica doncs identifica la biblioteca, o identifica la institució, o identifica una biblioteca particular. És com una mena de logo, per dir-ho així, eh? Perquè la gent, diguem-ne, s'entengui ara, doncs podríem dir que és com un logo particular.
Teresa, la teva trajectòria com a escriptora és llarga?
És llarga, sí.
Has publicat més de 30 llibres?
Sí, sí.
Tens algun projecte en ta mans? O
sí,
alguna cosa per
home,
explicar?
I tant. En aquests moments, mira, estic acabant justament, ja a punt d'acabar-les, unes memòries de la meva, diguem-ne, etapa forta de l'exlibrisme, perquè m'hi vaig dedicar molt intensament durant 10 anys. Després vaig decidir doncs que ho faria, ho alentiria, i que ho combinaria amb la meva activitat com a escriptora. Però esclar, del primer exlibris ja fa 40 anys, el primer que vaig dibuixar és de l'any 77, per tant en aquest any es compleixen 40 anys, i he decidit fer unes memòries d'aquesta etapa, i això doncs, bueno, és un projecte que està a punt d'acabar-se, però en tinc d'altres.
Molt bé. Aquí a Montblanc, a la Vila del Llibre, parlaràs en una taula rodona sobre el paper de la dona a la literatura.
Sí.
Ha tingut un paper sempre capdalt, no?
A veure, el paper de la dona en la literatura és, diguem-ne, un paper que cada vegada té més importància, perquè cada vegada, gràcies a l'esforç de moltes escriptores que ens han obert el camí, doncs cada vegada són més visibles. Però bueno, no fa tants anys, en fa 100 simplement, doncs que la Víctor Català es va haver de posar Víctor Català per poder publicar, és a dir, va haver de posar un nom d'home, és a dir, hem avançat molt, però encara, doncs, encara tenim feina per fer. I aleshores, doncs bé, potser una mica doncs el que es parlarà és això, i que no hi ha tanta diferència o gens cap diferència entre la literatura que pugui escriure un home o pugui escriure una dona. Simplement, doncs bé, no, el que té més importància és el punt de vista, i el punt de vista doncs pot interessar a tothom.
I tu, Teresa, quan escrius, has d'estar només per un llibre? O en pots fer de diversos alhora?
No, puc fer diferents coses alhora, perquè, a veure, mentre estic redactant un llibre qualsevol, és a dir, puc estar escrivint articles, perquè jo publico a la premsa cada setmana, amb la qual cosa vol dir que he d'estar molt amatent a les coses que passen, i aleshores, doncs bé, puc estar escrivint articles, puc estar escrivint una conferència, puc estar escrivint el que sigui, mentrestant estic fent sí que puc. O sigui, potser hi haurà una persona que no podrà fer-ho, però jo sí, de moment puc combinar les dues coses alhora.
Doncs aquesta és Teresa Costa Gramunt, escoltàvem la senyal en directe de Ràdio Montblanc i d'aquesta Vila del Llibre 2017 que està celebrant Montblanc. Agraïm aquesta connexió amb els companys de Ràdio Montblanc i us expliquem una mica què és això de la Vila del Llibre, doncs, que se celebrarà des d'avui fins demà, dia 1 i 2 d'abril a Montblanc. Durant aquests dos dies hi haurà un mercat de 43 editors independents, 3 llibreters locals i la presència de més de 70 autors durant tot el cap de setmana. L'esdeveniment és una trobada editorial, doncs, de les més importants del país just abans de Sant Jordi i de fet és un lloc on es preestrenen moltíssims títols que dies després ompliran, doncs, les pastatgeries de les parades, llibreries de tot Catalunya en la diada de Sant Jordi. I molts noms destacats, per exemple, Carme Martí, padrina de la primera edició del Festival de la Vila del Llibre, també Martí Ginorell, Ferran Riera, Víctor Alexandre, Roser Capdevila i Joan Romaní, també Màrius Serra, Toni Albà, Germà Bel, Coia Valls. És una llarga llista que podeu trobar a internet. Si busqueu Vila del Llibre, doncs podreu trobar molta més informació i tota la programació d'aquesta jornada, d'aquestes dues jornades, d'aquest esdeveniment cultural que té la literatura com a protagonista. Doncs si teniu interès per la literatura, per conèixer noves propostes, els títols més destacats que s'estrenen en aquesta propera diada de Sant Jordi, podeu fer això, apropar-vos a Montblanc i conèixer molt més de totes aquestes novetats literàries, tenir un contacte directe amb els autors que estaran doncs, presentant les seves últimes novel·les, últimes propostes literàries a Montblanc avui i demà en aquesta edició de la Vila del Llibre.
Allò que t'interessa en clau de setmana. C'est parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins en opposant, qu'est-ce qu'on en retient?
I avui no marxem de la literatura. Pel que fa al concurs, us hem de dir que tenim un concurs obert on només ens heu de dir, a través de Facebook o al 977-87-0076, què en sabeu de mossèn Ramon Muntanyola? Qui és? Coneixeu alguna cosa de la seva obra o de l'obra que algú altre hagi adaptat? Espais de l'Espluga, on hi hagi algun homenatge dedicat a ell? Doncs tot això, si ho sabeu, escriviu-nos al Facebook i podreu guanyar una botella del millor licor d'Espanya que avui ens visiten els seus productors.
Els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a l'Espluga FM Ràdio.
I al clau de setmana, moment per la música, Sergi Esparza, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, per obrir el sorollari, marxem molt lluny.
Ni més ni menys que a Suècia.
Avui viatgem fins a Suècia per trobar un grup que es diu Dirty Loops.
Exacte. Gerard, reconeixes aquesta cançó que està sonant?
Doncs mira, fins que no han començat a cantar, poca cosa.
Perquè és que els Dirty Loops es dediquen a transformar cançons. Aquesta cançó que estem escoltant és el Rolling in the Deep d'Adele, que és super, super
famosa.
Sí, va
ser super famosa fa 3 anys, 2 anys, no?
Sí, molt, molt famosa. Però ells l'arriben a transformar de tal manera que acaba canviant molt, molt, molt. I aquesta banda, que va néixer el 2014, l'any, perdó, va néixer el 2008, el 2014 és el seu CD, es dedica a fer això, a agafar artistes super, super coneguts i transformar les cançons al seu estil. Quin estil fan els Dirty Loops? Doncs és molt difícil de definir, perquè són uns fenòmenos que fan el que volen, bàsicament. Llavors, tenen moments de jazz, moments de disco, funky, pop, fusió, és que és inclassificable. Realment és molt complicat de classificar.
Però són molts músics? Quants són?
Només són 3 músics. Tenim un cantant que toca el teclat, un baix elèctric i un bateria, que són els 3 uns virtuosos dels seus instruments. Tenim el John Anilson a la veu i al teclat, que si l'esteu sentint així de fons fa uns crits, és espectacular. Tenim el Henry Lindek al baix elèctric, que és un dels meus baixistes favorits, de fet, i l'Aaron Melegard a la bateria. Només són 3, i això és el gran què d'aquest grup, perquè a vegades necessitem sentir molts músics per arribar a sentir música d'aquest tipus, mm-hmm, així tan plena, i ells amb poqueta cosa fan tot aquest soroll. Què podem trobar en el seu CD? Van treure un CD el 2014 que es diu Loopy Fight, i trobem versions de hits moderns reharmonitzats i repensats. Podem trobar cançons de Lady Gaga, Britney Spears, Adele, Rihanna i Justin Bieber. Que Justin Bieber, jo dic, però per què? Faria falta versionar Justin Bieber? No sé per què ho van fer realment, perquè realment són persones de mons diferents, els Dirty Loops i Justin Bieber. Són universos diferents, però el versionen. Si us sembla, escoltem també una altra cançó dels Dirty Loops que versionen Britney Spears amb aquest Circus.
Don't like the back seat, gotta be first.
I Sergi, la meva pregunta és com t'arriben a tu aquestes músiques, com els vas conèixer?
Això realment gairebé no ho recordo, però és d'aquestes tardes que comences a navegar al YouTube i comences a mirar un vídeo rere un altre i et va aconsellant, potser t'agrada aquest, i comences a donar voltes per YouTube i acabes trobant aquesta meravella. Ni ho recordo com la vaig trobar, però crec que va ser algo semblant a això. Els que ens agrada molt la música ens hi passem moltes hores al YouTube realment.
Perquè aquest grup que estem escoltant ara són un d'aquells grups que han aconseguit la fama o el reconeixement internacional gràcies a les xarxes socials i, per exemple, YouTube?
Sí, totalment. De fet, ells es van formar el 2008, van treure el seu primer vídeo el 2010 i en molt, molt, molt qüestió de dies, poquets dies, van tenir més de 10.000 comparticions a Facebook, i això va generar una roda que no va parar. El 2011 els truca un productor i manager: "Ets, nois, veniu cap aquí." Tonto no era el productor, va dir: us he escoltat i us vull representar. Després, més tard, se'n van als Estats Units. El 2015 van tenir com una miqueta el seu moment més àlgid, quan van fer una gira mundial amb Maroon 5, que Maroon 5 els coneixem tots. Els van emportar per tot el món, bàsicament, i els hi feien de taloners. O sigui que, poca broma, que estem parlant de gent molt, molt, molt bona.
Però què és el que tenen perquè siguin tan virtuosos o perquè hagin agradat tant en tan poc temps?
A mi el que realment m'agrada d'aquest grup és que són 3 persones, són 3 nois que van estudiar plegats al Conservatori d'Estocolm, llavors es coneixen des de fa molt de temps. I es nota molt, no només visualment, sinó auditivament, quan hi ha complicitat entre els músics. I quan, si mireu els vídeos, és que fa goig de veure'ls, perquè s'estan mirant, estan somrient, i aquesta complicitat no té preu.
Doncs aquí no els mirarem, sinó que els escoltarem. Això de mirar-los ho podeu fer a casa quan tingueu un moment, però marxem amb l'última
sí,
proposta.
Si teniu més interès en trobar-los, tenen una pàgina oficial que es diu www.dirty-loops.com, o si no, a Facebook, Dirty Loops Oficial, o si no, escolteu-los a Spotify, que és un momentet i segur que us agradaran. Acabem amb un tema que és un dels pocs temes propis que tenen, que es diu Hit Me. Recordem que la banda es diu Dirty Loops, el CD es diu Loopy Fight, i acabem amb aquest Hit Me.
Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
change from midnight. Left you message 100, wish that they all could be deleted. Your number, you're singing not a threat. I'm sick and tired, but deep inside I know I'm screwed.
Els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a l'Espluga FM Ràdio.
Estem escoltant aquesta cançó de Dirty Loops, Hit Me, que era la proposta musical del Sergi Esparza d'aquesta setmana. I ara deixem la música enrere per parlar de licors, i és que volem parlar del millor licor d'Espanya. Així, tan ràpid. I és que està fet al costat de casa. El millor licor d'Espanya, ho dèiem, està fet a Vimbodí. És el licor de pastís de poma d'On the Rocks, que van aconseguir dos premis al concurs internacional de Berlín. Es diu el concurs Berlín International Spirits Competition. I aquesta empresa de Vimbodí va aconseguir ser el millor, ho dèiem, licor d'Espanya, però també el bronze en categoria absoluta. Tenen una trajectòria impressionant, aquesta empresa. Neix el 2014 i ja porten 20 premis internacionals, segons millors premis, millor licor... Bé, una trajectòria a vegades difícil de creure en tan poc temps. Per això avui aquí als estudis de l'Espluga FM Ràdio hem entrevistat a una de les impulsores d'aquesta empresa, la Maria de la Penya. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
I primer de tot, felicitats.
Gràcies.
Perquè aquesta trajectòria... ho dèiem abans de començar aquesta entrevista, és sorprenent. Són,
sí.
Encara no, 3 anys i porteu, bé, uns 20 premis.
Sí, a veure, nosaltres quan vam començar amb el projecte el que volíem fer era sortir de la tònica general de lo que s'havia vingut fent fins ara amb temes de begudes alcohòliques. Aleshores, per nosaltres era molt important fer un producte diferenciat, fer un producte de qualitat, i com tu bé dius, pues, les coses al final quan se fan bé i amb carinyo i mirant una miqueta per les matèries primeres que fas servir, el resultat final sempre és positiu. I prova d'això, pues, com deies, els més de 20 premis aquestos que portem a nivell internacional, pues una miqueta valen tota l'aposta aquesta que vam fer inicialment.
Mira, el secret ens el guanyem, ens el guardem, volia dir, per d'aquí uns minuts.
Sí.
Abans, però, per anar introduint el tema, expliqui'ns d'on neix, perquè esteu a Vimbodí.
Sí.
des del 2014 fent licors, però no sé com neix això, que des d'aquí Vimbodís puguin fer els millors licors de l'estat espanyol.
A veure, nosaltres vam començar pues, amb un sopar amb amics, un típic sopar que fas una miqueta sobre taula i tal, i aleshores el noi de la casa va treure licors i no n'hi havia cap que encaixessin en el que nosaltres anàvem buscant. Mm. Aleshores, bueno, després de molts mesos d'anar buscant informació, anar fent proves, mirant a veure què és el que ens agradava, què és el que no ens agradava, fent moltes cates també, al final vam aconseguir tindre la cartera de productes que tenim avui en dia. Aleshores vam dir, bueno, què fem? Triem alguns i sortim amb aquestos o sortim amb tot i que sigui el mercat el que digui què és el que li agrada i què és el que no li agrada. Clar, el problema va vindre quan al mercat li agrada tot, saps? Perquè tenim una empresa molt petita.
Però això és un problema?
Sí, perquè tenim una empresa molt petita i tenim 15 referències. Aleshores, clar, fer tot això i portar-ho i vendre-ho és una miqueta bogeria, però bueno, tot fos com això.
Ara en parlem d'aquesta gamma de productes, però deies, surt d'un sopar, sí, entre amics,
sí, sí,
i llavors van veure que faltaven productes al mercat.
Sí.
Però vosaltres veniu d'aquest món? Éreu experts en licors?
No.
Com funciona això?
No, a veure, tant la meva companya com jo, les dues venim del sector alimentari. Ella és pastissera artesana, jo venia de, bueno, temes de qualitat, seguretat alimentària, per una empresa bastant gran. I per nosaltres la qualitat, el ser fidels als gustos del producte, que no fossin artificials, que no portessin additius, totes aquestes coses per nosaltres era molt important. Uh-huh. Aleshores vam decidir fer l'aposta en aquest sentit. Vam començar a veure que tot això tenia sortida, que la gent, les proves que anaven fent els anaven agradant, i ja et dic, 3 anys més tard aquí estem.
Perquè sou dues, no? És que esteu al capdavant,
sí.
No ens deixem a la Rosa Roca.
Exacte.
Però després, no sé quina estructura teniu ara mateix i com vau començar, com ha canviat, perquè, si no tinc mal entès, vau començar aquí a l'Espluga.
Sí, a veure, tenim una nau allà al darrere de la benzinera al costat del cementiri. Uh-huh. Pues vam començar allí, aleshores, bueno, per diversos temes, també per un tema d'espai i tal, pues vam decidir anar a Vimbodí, perquè bueno, som de Vimbodí, i ara tenim una nau que és el doble de lo que teníem abans, i bueno, així com a projecte de futur pues, l'estem intentant habilitar per fer temes de no turisme, que la gent ens pugui vindre a veure, perquè jo el que dic moltes vegades és que parlar de qualitat és molt fàcil, lo difícil és demostrar-la. Aleshores tu a la gent li pots dir no, jo és que això ho faig servir pues, amb fruites, amb plantes, amb espècies, i la gent moltes vegades no s'ho acaba de creure. Aleshores jo els dic, mira, pues, si no t'ho creus vine'm a veure i t'ho demostro in situ, saps? Aleshores fem una miqueta l'aposta aquesta per acabar de demostrar-li a la gent que sí, que són licors artesanals, que són licors naturals, que no fem servir cap tipus d'additiu i que al cap i a la fi nosaltres el que apostem és per un producte d'aquí, per un producte de territori. De fet tenim un licor de cava que parteix de varietat perellada, que és d'aquí de la Conca. Aleshores, bueno, el que et dic, anem fent una miqueta tot el camí en aquest sentit.
Perquè abans ho deies, 15 referències,
sí,
són 15 productes que vosaltres feu. Quina és aquesta gamma de productes que feu? Feu només licors, una mica, què és tot el que produïu?
A veure, nosaltres fem, bueno, tenim 3 games de licor i tenim també una línia de vermut. Aleshores tenim els licors més clàssics, que seria pues, per exemple el d'herbes, el de llimona, el de cafè. Tenim els licors especials, que és pues, dintre d'aquesta gamma hi ha el pastís de poma, que és amb el que hem guanyat el premi al millor licor d'Espanya. Tenim també el foc, que és un licor amb base vínica i té un puntet picant. Tenim un licor que és el poció d'amor, que és una recuperació d'una recepta medieval. Aleshores després també tenim la gamma de temporada, que tenim licor doncs, per exemple de magnòlia, i amb la gamma dels vermuts tenim un vermut negre i un vermut, bueno, és el mateix vermut però en reserva, el tenim envellit amb fusta, i amb aquests dos doncs, també, ja que estem parlant de premis, tenim amb un concurs que també ens van presentar dels 10 millors vermuts tenim el segon amb el vermut reserva i el 7è amb el normal, diguem.
I què significa al final aconseguir un premi internacional d'aquest tipus? Per exemple, aquest del pastís de poma, millor licor de l'estat espanyol en un premi internacional celebrat a Berlín.
Sí.
quina és la projecció que us dona o què us canvia vosaltres com a empresa, com a productors?
A veure, com diu la meva companya, els premis no donen de menjar, però sí que ajuden a fer visible el producte, que la gent també conegui que hi ha coses més enllà dels licors que s'han estat fent tradicionalment pues aquí o a fora, és igual. I també, com que dona una miqueta més de visibilitat, t'ajuda a obrir mercat. O sigui, aquesta setmana pues la notícia va sortir el cap de setmana i ja ens han estat trucant per obrir distribucions, per poder ampliar mercat. Aleshores, totes aquestes coses sí que ajuden a fer visible el producte i a ajudar-te a entrar al mercat, però a nivell més enllà d'això és difícil.
Perquè a hores d'ara, quin és el vostre mercat? A on veneu? Quins són els vostres clients? No sé si està molt definit, perquè deies abans, el mercat ho val tot, però sí. No sé quin és el vostre mercat.
A veure, el nostre mercat, bueno, tenim a nivell nacional distribució tancada, van fent, hi ha algunes zones que treballem més que d'altres, per exemple, aquí a Catalunya, Madrid, a León, també tenim cosetes, estem obrint cap a València. A nivell internacional fa ja un any i mig ben bo que estem a Andorra. Ara tenim molts altres països amb els que estem parlant, que falta que acabem de concretar, però bueno, aquest any estem apostant molt fort per internacional, també perquè el que deies, on ens enfoquem és un mercat mig alt, o sigui, és un producte que va enfocat en un segment premium. Aleshores, clar, és una miqueta la filosofia de si t'has de prendre un licor, val més que sigui poc i bo que no pas molt i que després pues, no se t'acabi de posar bé, perquè en molts casos l'alcohol, si no està ben tractat, no està ben destil·lat i tal, és més contraproduent que qualsevol altra cosa.
Però jo puc trobar aquest licor en qualsevol comerç? O és un licor que es troba en botigues especialitzades, restaurants?
Intentem anar a botiga especialitzada i restaurant. Com te deia, està enfocada en un segment premium. Aleshores, clar, partim de la base que ja té un preu que no és el preu de qualsevol ampolla que te puguis trobar en qualsevol supermercat. Vale? Però bueno, també s'ha de valorar que les coses, quan entres en economies d'escala, que per qui no sàpiga de què va això, és quan més compres més barat et surt.
Sí.
Nosaltres, clar, tenim uns costos fixes que els hem d'imputar a les ampolles, que si no d'una altra manera no ens donaria per guanyar-nos la vida. Aleshores, això també és algo que s'ha d'entendre. No és el mateix comprar 20 palets d'ampolles que comprar ni un. Saps? Aleshores, totes aquestes coses també fan que el producte pues, tingui les característiques que té, per una banda de qualitat i per l'altra el preu, que és el que et dic, està enfocat pues, ja al segment que s'enfoque.
Perquè aquesta segmentació del mercat, aquest posicionament, en només 3 anys, com l'heu aconseguit? Situar-vos en una gamma de productes de qualitat, de luxe dins del món dels licors? No sé quin és el secret.
Com se sol dir, estar en el moment adequat, en el lloc adequat i conèixer la gent adequada. Nosaltres bueno, vam tindre la gran sort d'entrar en un programa de la Generalitat, que era l'Startup. A partir d'allí, a través de la tutora que teníem, vam obrir moltíssims contactes. Vam aconseguir entrar dintre d'una associació de productors de luxe, on hi ha marques molt potents del sector luxe a nivell nacional i a nivell internacional. I aleshores, a partir d'aquí, pues, ja t'ajuda a fer un posicionament simplement per associació. Sí, si jo estic en aquest punt i la resta de gent està en aquest punt i la resta de gent és gent molt coneguda, doncs aquest producte ha de ser bo. Aleshores, nosaltres ens hem posicionat una miqueta així i de fet també doncs, a nivell de consolats estem fent moltes coses. Bueno, ara d'aquí un mes me'n vaig a fer un event amb tots els consolats d'Espanya i el fem a Barcelona. Aleshores, clar, tot això també t'ajuda a posicionar-te, a obrir mercats cap a fora, que és el que et deia, que estem obrint molt de mercat a nivell internacional i és una miqueta anar fent la roda.
Déu-n'hi-do, quina roda.
Sí, sí.
Jo la pregunta que tinc, és que no m'ho acabo de creure. Quin és el secret per aconseguir, o què té el millor licor d'Espanya? Com s'aconsegueix? La fórmula secreta.
Bueno, a veure, la fórmula no te la donaré. Però és la que et deia, és fer servir producte bo, producte de qualitat, perquè al cap i a la fi és molt fàcil fer un licor agafant un colorant i agafant un aroma, en treus tot el que vulguis. Nosaltres pues partim de, jo què sé, el pastís de poma té el punt de la canyella, no és només la poma, aleshores té els punts aquests del pastís de poma, la poma cuita, el forn, la canyella és la branca de la canyella, per tant sempre és molt difícil de trobar-li l'equilibri, perquè no sé, l'exemple que poso sempre jo és el del licor de llimona. Tothom ha tastat un licor de llimona un moment o altre a la seva vida, i tu pots tindre una llimona que la cullis un dia de l'arbre i agafis just la que tens al costat i aquestes dues llimones no fan el mateix gust. Aleshores, totes aquestes petites variacions, anar jugant amb la matèria primera i sobretot triar matèria primera de qualitat, ajuden a que tinguis un producte, pues això, que sigui mereixedor de premis internacionals, com pugui ser en aquest cas el millor licor d'Espanya.
Doncs és això, una selecció acurada de la matèria prima, un procés Exacte. Minuciós, i segur que la passió per la feina que feu us ha dut a que tingueu aquesta trajectòria en només 3 anys, 20 premis, el millor, aquest darrer, millor licor de l'estat espanyol en un premi internacional. Per acabar, l'última pregunta, i ara què?
Ara què?
No ho sé, quins són els vostres passos? No sé si heu assolit un nivell o un èxit massa ràpid,
no,
o no.
No. Mira, com deia Buzz Lightyear, per citar amb algú, hasta l'infinito i més allà. O sigui, nosaltres el que volem fer és seguir treballant, seguir creixent, fer les coses bé. Si hem d'augmentar producció, l'augmentarem fins a un punt que no comprometi la qualitat del producte, perquè això és el que ens fa diferents. Aleshores, és un fins aquí hem arribat, això és el que volem fer, i més enllà d'aquí no volem fer-ho, perquè aleshores la qualitat ja no serà la que venim treballant fins ara. Aleshores és una qüestió de la llei de l'oferta a la demanda.
Doncs des de Vimbodí fins a tot el món, aquests licors de On The Rocks, Maria de la Penya, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltíssimes felicitats per aquesta trajectòria, i segur, va, endavant.
Gràcies.
Podeu millorar molt més aquest registre. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Més de 10 minuts per arribar al punt de la una del migdia. Jordi Saumell i Melanie Vallepérez, em sembla que aquest concurs encara li hem de donar una mica més d'ales.
Els nostres oients no s'animen. Vinga, va. Melanie, quina és la pregunta?
Bé, la pregunta era de quin personatge espluguí es celebra el centenari del seu naixement.
Fàcil. Com podem participar?
Bé, trucant al 977-87-0076 o responent a la nostra publicació del Facebook.
Ah, exactament.
I no només això, si ens volen dir qualsevol cosa d'aquest espluguí que està de celebració al seu centenari, què en saben, no?
Alguna obra.
Algun lloc.
Algun espai.
Perquè podran guanyar això que estàvem escoltant, eh? Aquest millor licor.
El millor licor d'Espanya.
Que tu, Jordi, el tens al costat, eh?
Jo el tinc al costat i en aquest moment me venen moltes ganes d'anar a casa i fer veure que no tinc res a veure amb la ràdio per trucar.
Doncs els que esteu a casa, va, participeu. Nosaltres enfilem aquest tram últim de programa, 10 minuts pel punt de la una del migdia, i ara el que farem és descobrir una de les entitats de l'Espluga. Amb la Clara Sanz, avui descobrim l'agrupament Escolta i Guia l'Estornell.
L'agrupament Escolta i Guia l'Estornell és una entitat que es va constituir l'any 1975 a l'Espluga, tot i que des del 69 ja existia el precedent de l'olla barrejada.
és un agrupament que pertany a Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya, un moviment d'educació en el lleure per als més petits.
Bé, doncs el CAU és un lloc, no?, on fem educació en el lleure, un lloc on compartir, un lloc on tenir experiències noves i un lloc on potser desconnectar, no?, del que fem normalment durant la setmana. És una cosa que fem als nostres temps lliures i tant com a infants com a CAPs, que som nosaltres, doncs és una mica per desconnectar i aprendre, no de manera convencional, sinó en el lleure, és a dir, que aprendre doncs, jugant o fent, tenint vivències.
Pels que hi són dins, el CAU és més que un moviment d'educació en el lleure.
A mi el que m'aporta el CAU és haver d'estar sempre en constant moviment, de fer coses, de tenir una organització, poder compartir això molts moments, no?, i saber que tens una responsabilitat, un compromís, que, bueno, que recau a tu i a tots els teus companys i companyes i per tant aquest compromís fa sentir-te molt realitzada.
Per mi anar al CAU és anar i esvair-te dels teus problemes del teu dia a dia, anar a passar-t'ho bé, a compartir estones amb persones que saps, doncs, que potser fora del CAU no t'hi ajuntaries expressament, en canvi doncs vas al CAU molt a gust, doncs, també per trobar-te aquestes persones, per jugar. M'aporta una altra perspectiva per veure les coses del nostre dia a dia.
Bé, jo del CAU cap a casa me n'emporto moltes coses, no? Però suposo que en general, doncs, me n'emporto la manera de treballar, el mètode que seguim, no? Perquè això em serveix molt a la vida per organitzar-me, per tenir clar les coses que he de fer, per saber com dur a terme un repte, un objectiu, i després me n'emporto molt la manera de pensar, de tenir molta introspecció i de saber doncs qui sóc, no? I anar més enllà de les coses, no quedar-me amb la part superficial.
L'any passat l'entitat va celebrar els seus 40 anys de vida amb el projecte 4 dècades 4 pics i amb un acte commemoratiu.
Avui celebrem l'acte institucional del 40è aniversari de l'agrupament Escolta i Guia l'Escolta.
Vam començar una colla de gent que sou molts aquí.
Després de l'any de celebració, l'entitat està en un bon moment de salut.
Una vuitantena de nens, que cada any doncs, sembla que ens mantenim, ja els últims anys, i una vintena, 20-25 caps, que ens organitzem doncs, en diferents branques. I els infants comencen als 6 anys a venir a l'agrupament, fins tenir tota una trajectòria dintre el CAU, fins a acabar els 18 anys, ai, els 19 anys, perdó. I després, doncs, som els caps.
Cal dir que cada branca s'organitza de diferent manera, ja que segons les edats dels nens, els nens necessiten més unes coses o unes altres depenent, i per tant doncs, cada branca va seguint la seva línia. Finalment també realitzem el camp d'estiu i cada 3 anys doncs, també ens ajuntem i fem el camp d'estiu conjunt totes les branques.
Sempre a punt és el lema que manté viva la il·lusió dels infants per aprendre, ajudar, cooperar i tot això mentre es diverteixin i creixen. Les ganes dels que hi són davant auguren un bon futur.
La perspectiva que veig en un futur pel CAU és molt bona, ja que hi ha un equip d'agrupament i un grup de CAPs, co-CAPs, que doncs, són molt potents, que treballen molt bé junts i que tenen moltes ganes de que tot funcioni bé. Per tant, el futur que hi veig és molt bo.
Jo, a més del futur a nivell de poble, no? El CAU de l'Espluga de l'Estornell, que és molt bo, li veig un futur perquè estem dintre una entitat, no? Una gran entitat, que és l'escoltisme a Catalunya, l'escoltisme a tot el món, però en concret a Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya, i és una entitat amb molta perspectiva, molta gent que hi és dintre i cada cop és més gran, així que sembla que té molt de futur, des dels principis de l'escoltisme a Catalunya, que ens hem remuntat fa 60-50 anys, doncs que tot ha anat a més i cada cop som més, i crec que és una cosa que està agradant a la gent, l'escoltisme i la forma de viure.
Tot i el que han dit els meus companys, penso que sí, que té un futur molt, molt bo, però que ha d'arribar encara molt més a les famílies i sobretot fer-ne molt de ressò tant a escoles com a moviments educatius i no educatius, perquè bé, pensem que és una manera d'educar que bueno, és molt informal, no és tan formal com coneixem, i pot fer un canvi molt bo de mentalitat i molt, molt crític en els infants i fins i tot en les famílies.
Un espai per ajudar, reflexionar, aprendre i compartir amistats. L'agrupament Escolta i Guia l'Estornell amb 40 anys de trajectòria i amb un llarg camí per recórrer.
Som el que fem. fins i tot un videojoc.
Atura't, vianant, i tasta l'aigua fresca, que és bona com la bresca, gemada i regalant. Recorro la muntanya i en sé els indrets més bons. Sóc filla de l'entranya, d'on ragen les cent fonts.
La nostra mirada, la nostra veu, ressò de la veu del Papa. L'embranzida del nostre cor, la caritat, han de travessar els murs i les nostres almonies, si més no, les d'un conhort amable. Les reixes, en escreix dures, de les persones i trencar les muralles espirituals que, malauradament, separen els cors dels reclosos dels cors dels lliberts. Perquè no podem oblidar, per altra banda, que són a grans estols els que, ací i arreu del món, sofreixen persecució per la justícia, víctimes d'errònies concepcions de la vida, d'apassionaments polítics secs per altres credos que no siguin els del partit governant. Quants n'hi ha, sens dubte, dintre dels penals, que són tan volta més innocents que nosaltres mateixos? Convé tenir-ho tot ben present, i deure és de tots rebre efusivament i en gest de cristiania, cordialitat a aquells que, acomplerta la pena, retornen a la ciutat lliure, malgrat algun jorn haguessin estat verament culpables. I devem fer-ho, no únicament com a cristians, sinó com a simples ciutadans, perquè ho diu el Papa, tot home honest ha d'inclinar-se davant d'aquell que, caigut un dia, sap després redimir-se penosament i ressorgir. I és una de les més grans injustícies, mantenir en l'aire la mà per tal d'assenyalar, en actitud acusadora, aquells germans nostres que en el penal, si les cometeren, abastament expiaren les culpes llurs. Perquè no menys que dels temples sagrats, també de les presons, dels camps de concentració, dels hospitals i d'arreu on es sofreix, puja al cel el perfum de l'ascens que aplaca i salva. Per què, doncs, a tants cents de ciutadans no se'ls tracta com a totalment lliberts? Ramon Mossèn Muntanyola. Mossèn Ramon Muntanyola, 30 de gener del 1952.
Els pluïns, jo he anat molt pel món. He parlat en molts teatres, en moltes places públiques, he pujat en molts balcons, m'he trobat davant de moltes multituds. I, més o menys, sempre m'han tremolat les cames. Però he de dir que avui, amb les cames, em tremola el cor, em tremolen tots els sentits i em tremola l'emoció.
Aquest és un tall històric de mossèn Ramon Muntanyola, persona qui des d'avui és protagonista d'un any commemoratiu aquí a l'Espluga de Francolí. Per tant, i també a tot el Camp de Tarragona. Per tant, el que podem fer avui en aquest programa és conèixer una mica més de mossèn Ramon Muntanyola. Per tant, Melanie Vall de Pérez, explica'ns qui és i quin és de la seva obra.
Ramon Muntanyola Llorac va néixer el 2 d'abril de 1917 a l'Espluga de Francolí. És allà, al seu poble natal, on va estudiar les primeres lletres passant primer pel col·legi de les germanes Carmelites Badrunes i més tard per l'escola pública del mestre Martí Poc i Gramunt. No és fins més endavant, l'any 1927, que va cursar 5 anys d'Humanitats. L'any 1932 es trasllada a Mallorca per cursar el noviciat a la Casa de Congregació de Sant Vicenç de Paul, on només hi va cursar el primer any, ja que va voler reprendre els seus estudis eclesiàstics al Seminari de Tarragona. Convalidant-se els seus estudis d'Humanitats, va ingressar a la Facultat de Filosofia. En aquell casal és on va iniciar la seva carrera poètica i el 1935 ja guanyava un premi en certament de Tarragona.
La meva vila és clara, o bé l'aigua i el sol, li queien a la cana dudes d'obres.
I des d'avui comencen molts actes culturals i de literatura per commemorar el centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola.
Per exemple, demà, aquest concurs de rapsodes de Font Baixa, que estarà dedicat també al personatge de mossèn Ramon Muntanyola, també com una missa i ofrena floral. Moltíssimes gràcies, Jordi i Melanie. Ens retrobem la setmana que ve, aquí al Clau de Setmana.
Fins aviat.
I ens acomiadem de tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. Tots els dissabtes teniu una cita aquí a l'Espluga FM Ràdio de 12 a 1. Us deixem ara amb els informatius d'aquesta casa. Bon cap de setmana.